Doncs deixeu-me anar al telèfon i tenim la Pilar Apolo, que és psicòloga de la Fundació Vicky Bernabet. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una fundació que treballa des de finals dels anys 90 per la integració, la prevenció, la formació i la sensibilització dels abusos sexuals infantils. Amb el que ens estava explicant ara en Marc Molins, aquí hi ha un element molt important, que és que en aquest cas, a diferència d'altres, la prescripció no implicaria impunitat, perquè Albert Benaiges, si tot això es confirma, sí que podria acabar sent jutjat. Suposo que això, per les víctimes, és important, no? Perquè si trobes que després de tot, quan t'atreveixes a fer el pas, quan ho expliques públicament, quan dones la cara, quan vas a la policia i fas la denúncia, i allò acaba en res, deu ser molt frustrant.
Bueno, no sé si això acaba en res, pensa que avui estem parlant d'aquest tema, no? Per tant, jo no sé, no sé quantes d'aquestes persones s'hauran assessorat jurídicament abans de fer aquesta denúncia, però possiblement el fet de que pogués estar prescrit estaria, sobrevolaria tot el procés. El que és important d'aquest cas és que s'ha, com en tots els casos, és que es trenca el silenci, és que es fa públic, és que intentes explicar-hi al món que el que tu has viscut i com ho estàs vivint no és culpa teva, sinó que és culpa d'una altra persona. I que, a més, en aquest cas, és una persona que no només t'ho ha fet a tu, sinó que li ha fet a molta més altra gent. I el fet de que portem dos dies parlant d'aquest tema, crec que una part de l'objectiu, possiblement, d'aquesta denúncia pública ja s'ha aconseguit.
El que passa és que aquesta denúncia arriba, en alguns casos, després de dècades de silenci. Com s'explica que les persones que han estat víctimes d'aquestes pràctiques no ho hagin pogut explicar en el seu moment? No sé si la paraula és que ho van normalitzar, però en tot cas, que quan són grans prefereixen no parlar-ne fins que un dia un periodista se'ls acosta fent una investigació o fins que altres companys fan el pas.
Primer de tot és perquè quan les figures abusadores s'apropen als infants ho fan d'una manera molt especial. No et fan mal d'entrada, no vius la situació com una cosa objectivament agressiva, sinó que la vius com una cosa rara. I aquesta cosa rara, moltes vegades els adults validem l'actuació de l'altre adult. I per tant, l'infant no té paraules per posar allò que ha viscut. Per tant, moltes persones passen molt de temps sense saber si allò que han viscut era bo, era dolent, s'ho estaven imaginant, jo és que tenia la pell molt fina, bueno, perquè no totes les coses que en aquest cas s'expliquen doncs són aquestes situacions que moltes vegades pensem, no?, d'una violació, d'uns tocaments determinats, sinó que hi havia altres coses, no? El fet de que no tinguem paraules fa difícil que es pugui explicar. També és veritat que fa dècades, la sensibilitat cap a la infància no és la que tenim ara. La sensibilitat cap a la violència sexual no és la que tenim ara. I el fet de que ara es pugui parlar del tema dona permís a persones que han viscut quan eren petits aquestes violències i aquests abusos sexuals tinguin dret a parlar i explicar-ho.
Doncs girem el focus, no anem als casos de fa dècades. Si tenim un fill, com podem detectar que li està passant alguna cosa que no és normal? A quins senyals del que ens expliquem d'estar atents?
Una de les grans dificultats que tenim davant de l'abús sexual infantil és que no hi ha un únic indicador que diguis, ostres, si li passa això al teu fill, filla, estigues molt atent. Crec que és molt important parlar molt amb els nens i les nenes, fer-li sentir que tenen dret a explicar a qui sigui allò que els hi passa i allò que els fa sentir estranys. Perquè si esperem que un nen o una nena pugui decidir que allò que li està passant és bo o és dolent, possiblement arribarem tard. Jo crec que és important estar-hi atents als canvis sobtats, al rebuig a certes coses que abans li agradaven molt i ara no vol, al rebuig a estar-hi amb persones que abans semblava que volia estar i ara no vol, i preguntar molt, i si tenim sort ens ho explicarà. Però sí que és veritat que hem d'estar atents. Jo crec que és molt important treballar des de la hipòtesi, no? És a dir, si el meu fill o filla la veig estranya, què li pot estar passant? I dintre del que li pot estar passant, hem d'incloure que algú l'estigui tractant malament. Mm-hmm. I possiblement, a partir d'aquí, fent preguntes molt obertes, serem capaços de que els nens i les nenes ens expliquin les coses, perquè quan tu dones permís per parlar, els nens i les nenes parlen.
Per acabar, ara parlàvem d'això, no?, de que durant molts anys, en aquest país, quan sentíem a parlar d'abusos sexuals, ens imaginàvem l'Església a Irlanda, ens imaginàvem internats a Itàlia, ens imaginàvem determinades escoles als Estats Units, però no, jo crec que fins al cas Maristes costava molt identificar-ho amb coses que passessin aquí i, evidentment, també passaven aquí. Per què hi havia aquest silenci social, que no és només la necessitat de les víctimes de tenir un temps abans de poder parlar?
Bueno, crec que tenim una societat en la qual, possiblement per als anys de dictadura que vam tenir, el tema de parlar de sexualitat era un tema molt complicat. Continua sent-lo, Encara tenim una societat en la que no entén que fer una bona educació afectiva sexual és una bona forma de fer prevenció de gairebé totes les violències. I el fet de que no es pogués parlar de sexualitat fa que encara sigui més difícil. L'altra qüestió important era que les figures abusadores gairebé sempre són poderoses, i que les figures abusadores en la majoria dels casos són de l'entorn de confiança dels infants. I això feia que sigui molt difícil pels adults acceptar que altres adults de la teva confiança puguin comportar-se d'aquesta manera als infants. Els abusos sexuals han passat sempre, continuen passant a dia d'avui, continuem tenint persones que s'apropen als infants amb conductes abusives a tots els estaments, família, escola, esport, esglésies, cultura, i el que necessitem és que els altres adults que tracten bé els infants tinguin molt exigència amb els comportaments d'aquelles persones que tenen comportaments inadequats, ambigus i abusius cap als infants.
Pilar Polo, psicòloga de la Fundació Vicky Bernabet, gràcies per atendre avui la trucada al suplement, que tingui un bon dia.
Bon dia a vosaltres, moltíssimes gràcies.